Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tots, amics de la veu de Navàs. Encetem un nou programa, com cada mes, Ciència a l'abast de tothom. Anem triant temes, intentem que siguin diversos sobre ciència, sobre tecnologia, sobre medi ambient. Avui ens hem proposat tractar de la llum, la seva influència, el consum d'energia lluminosa que fem a casa, els efectes d'una mala o d'una massa il·luminació als carrers, la contaminació que això provoca, no poder veure el cel a la nit. Aquest programa l'hem titulat Llum i contaminació. Diu que els humans recordem el 20% del que sentim. Això és el sentit de l'oïda. El 30% del que veiem, la vista. El 70% del que veiem i sentim a la vegada. I que recordem més del 80% del que fem. Per descomptat, la millor manera de recordar les coses és fer-les. Però també ens donem compte que el 70% entra per la vista i els sentits. Per tant, aquestes sensacions que ens arriben, diguem, de tipus òptic, són molt importants per nosaltres. Per això és tan necessària la llum. La llum, ho sabem, que està formada per radiacions, unes oscil·lacions electromagnètiques, que se'n diu unes ones, que venen des del Sol o que les podem produir també de manera, diguem, al taller, amb electrònica. Les que veiem, la llum visible, té una mida entre 380 i 770 nanòmetres, que són mil·límetres, 380 i 770 mil·límetres. Això és la llum visible. N'hi ha molta de radiació que nosaltres no veiem. Passa pel nostre entorn ones, radiacions que ni sentim ni veiem. Els raigs còsmics, els rajos gamma, els rajos ultravioleta, pràcticament tampoc. Totes aquestes radiacions són de curta ona, d'aquelles molt penetrants, molt contaminants, podríem dir-ne. Hi ha altres d'ones que són més llargues que les visibles, o sigui, estan a l'altra banda del nostre espectre, que se'n diu de la part visible, com el raig infraroig, el làser, el microones, les ones de la ràdio o la televisió, etc, etc. Aquestes són de llargada més gran, de 770 mil·límetres. Diu que l'ull humà pot diferenciar 100 milions de tons diferents. Per tant, tenim un sentit força aguditzat i que la llum ens ajuda, doncs, a veure-ho més clar, podríem dir. Quin consum d'energia, ja que parlem d'electricitat, ja que parlem de llum, doncs al final això es transforma en uns quilowatts, quin consum en produïm? Doncs mira, de tota l'energia que consumim a casa, que una família aquí a Catalunya ve a resultar entre 3.300 i 4.000 kWh cada any, que se'n diu, es mesura amb aquests kWh, entre 3.300 i 4.000, això és el promig, doncs una tercera part, el 30% d'aquesta, es consumeix amb la il·luminació a casa. Després n'hi ha una part, doncs, que va a calefacció o bé a la cuina, a la vitroceràmica, si la tenim elèctrica, el televisor, la rentadora, els electrodomèstics, els forns, etc, etc. La nevera i els sistemes de refrigeració s'emporten un 18% de l'energia, la calefacció un 15% més o menys, la televisió un 10% de l'energia, i ja hem dit, un 30% pràcticament amb la llum, amb els fluorescents, amb les llums, amb les bombetes, amb el que tinguem, no? I quin tipus de llums fem servir? Doncs hauríem de parlar una miqueta del tipus de llums. Unes, les més corrents, són la bombeta incandescent de sempre. Aquesta la va inventar Edison l'any 1879, fa uns 130 anys que tenim bombetes, que ens il·luminem amb bombetes, i que poc ha canviat des de llavors. Té un filament a dintre de tungstè, molt fi, està tancat amb un tipus d'ampolla de vidre, on s'ha fet el buit, i s'ha omplert amb un gas inert per evitar que el filament, doncs, en aquesta temperatura que es produeix la descàrrega dintre de l'electricitat, es volatilitzi, que el filament es trenqui, es volatilitzi, per tant la bombeta no funciona. Aquest tipus de bombetes, doncs, d'incandescència, les normals de tota la vida, converteixen molt poca llum visible de l'energia que gasten. Aproximadament només un 15% se n'aprofita, l'altre es desperdicia. Una mica més eficaços són els fluorescents. tubs de vidre, amb electrodes als extrems i amb unes gotes de mercuri a dintre que fa el que s'asseva l'arc quan engeguem un fluorescent, i d'aquí ve també la seva toxicitat i la necessitat d'haver-lo de reciclar. Aquest petit gota de mercuri que té un fluorescent a dintre toca contra uns compostos de fòsfor, que és aquesta pols blanca que hi ha dintre el fluorescent, i això emet llum blanca. Neixen a Nova York a la Fira Mundial de l'any 1939, aquests fluorescents, per tant també porten forces anys. Hi ha bombetes halògenes, aquestes bombetes d'incandescència, que a dintre tenen un halogen, una sal que és un iodur de sodi, un iodur de tal·li més o menys, i que eviten la pèrdua de llum eviten la pèrdua de llum de les incandescents, o sigui, duren més que les incandescents si no es fan malbé. Ah, tenen un problema, que al tocar-les, sempre ens ho aconsellen, doncs brilla que el cristall de quars, que amb la mica de grassa tan solament dels dits, el faigui permeable, que aquesta grassa passi a dintre, diguem, ja té, és porós el quars aquest, llavors surt el gas i es poden fondre. Ja avui dia, com ho sabem, les bombetes de baix consum, que tenen un tub fluorescent en el seu interior enrotllat, tipus espiral, és pràcticament un fluorescent. No es poden tirar tampoc a les escombraries, aquestes de baix consum, perquè contenen pols fluorescent i un vapor de mercuri que, com sabem, són altament contaminants. Val la pena utilitzar aquestes bombetes doncs, de tipus fluorescent? Doncs si disposem d'una bombeta d'aquesta de baix consum de 60 de baix consum de 11 watts, fa la mateixa llum que una de 60 watts de la clàssica. I estalviem en la seva vida útil uns 40 euros, comptant doncs, que és més cara de compra, però també dura molt més. Hi ha un altre tipus d'il·luminació de bombetes menys utilitzada, però que per comandament i per panells doncs, d'equips o de jocs o de màquines es fa servir, que se'n diuen els LEDs. Els LEDs són uns diodes semiconductors de silici que transformen la corrent elèctrica directament en llum. Al connectar-los a una corrent, els electrons diguem, que s'emeten xoquen contra una substància activa, emeten fotons és el que realment diem paquets de llum, és el que veiem a través de la vista. Aquestes bombetes de LEDs, aquests petits LEDs no s'escalfen, consumeixen molt poc, duren 100.000 hores, moltíssim, i s'utilitzen, doncs ho sabem, per indicació d'encesa i apagada, no? Equips de senyalització, quadres de comandament, comandament del cotxe, podríem dir, màquines de joc, joguines, en el trànsit, amb emergències, amb panells informatius, etc, etc. I ara hi ha algunes referències d'uns enginyers canadencs que diu que han desenvolupat un altre tipus de bombeta que és de silici, que estarà al mercat a partir de l'any 2010, que durarà uns 20 anys i consumirà el 10% de l'energia que consumeix una bombeta corrent de les d'ara. Aquestes futures bombetes no utilitzaran ni filament ni gasos interiors, sinó xips, microprocessadors, igual que un ordinador. Seran de silici per obtenir la llum i al passar la corrent elèctrica el que farà a través del silici és que produirà aquests fotons que dèiem que ens impacten contra la retina i veiem la llum. Pràcticament converteixen tota l'energia en llum i d'aquí l'elevat rendiment i l'estalvi econòmic que pot això suposar. Aquestes bombetes es podran tocar, encara que estiguin enceses, perquè no arribaran a cremar com les altres. I avui el que més ens afecta, després d'un repàs en aquest tipus de bombetes, són les bombetes que hi ha al carrer, perquè això que hem vist eren les que tenim a casa, podríem dir, no? Fixeu-vos, al carrer es poden utilitzar forces tipus de bombetes, també pampos d'aquests incandescents, que consumeixen molta llum i a més l'emeten cap al cel, cap a l'exterior, malament. S'han utilitzat bombetes i encara n'hi ha de vapor de mercuri, i després veurem encara quines tenim aquí al nostre poble, a Navàs, però es tendeix a tot arreu a utilitzar làmperes de vapor de sodi, que són aquestes que fan la llum groguenca i que se'n diuen de baixa pressió. Aquest tipus de bombetes emeten una radiació, que és de color groguenc, molt pròxima a la zona que el nostre ull s'adapta millor, el que en diuen 555 mil·límetres. L'eficàcia és més elevada que les bombetes de casa i no serveixen per veure els objectes ni per escriure, potser no els podríem utilitzar a casa, però pel carrer sí que són les idònies. Duren unes 15.000 hores i és l'adequat per l'enllumenat públic, encara que també a vegades s'utilitzen per finalitats decoratives i tot. Com es deu medir això de la llum? Perquè, és clar, la intensitat, la claretat que fa, deu tenir algun tipus de mesura. És una mica complicat, intentarem explicar-ho. Igual que les ones de la ràdio o la televisió, també les de la llum són una energia i per tant la podríem mesurar, i ho fem a vegades, en watts, no? És la unitat de potència i després d'energia o el quilowatt que s'utilitza. Però amb la llum s'utilitza el lumen, una unitat que es diu el lumen, que és el flux luminós, podríem dir la lluminària que emet. I això, aquest lumen, és, equival a 1 dividit per 680 watts, és una unitat una miqueta rara, a una determinada freqüència. A veure, per exemple, una dependència en general, doncs un taller, un garatge, necessita almenys uns 100 lúmens d'aquests de llum perquè s'hi vegi bé. Una oficina necessita cap a 400-500. Les aules d'una escola en poden necessitar 700-800 lúmenes perquè hi hagi una bona il·luminació i la gent s'hi vegi bé, igual que una oficina, un despatx d'arquitectura, un lloc de dibuix, etc etc, que encara en poden citar tant o més. Això, dic, és el lumen. N'hi ha un altre que és el lux, també n'haurem sentit a parlar, que equival a un lumen per cada metre quadrat, o sigui, la llum que fa per cada metre quadrat. I encara n'hi ha un altre que es diu la candela, que també és una intensitat lluminosa, que es refereix, a més de la llum, en quina direcció la dona, en el grau, doncs ja sabem que totes les circunferències són 360 graus, doncs per cada grau de direcció que emet, allò se'n diu una candela d'il·luminació, una mica complicat. Per exemple, algunes curiositats, un dia que fa sol, a ple sol al mig de dia, hi ha 100.000 lux d'il·luminació al carrer. En canvi, si estem a l'ombra n'hi pot haver uns 10.000, si el cel està fosc i cobert n'hi haurà uns 20.000, i si és la nit en plena lluna, lluna plena, només hi haurà 0,2 lux. Tot això es mesura amb un luxòmetre, que és un petit aparellet, com un telèfon mòbil, quasi bé, que això mesura la lluminositat. I a més el pots graduar si estàs parlant d'una bombeta de tungstè, la d'incandescència normal, estàs parlant d'un fluorescent o estàs parlant d'una bombeta de vapor de sodi, que és les que diem que ara hi ha al carrer. Tornem ara mateix.
Yeah.
Esteu escoltant el programa de la veu de Navàs, el 107.9 del Dial, Ciència a l'abast de tothom, i en aquest diumenge doncs dirigim la mirada cap a l'electricitat, cap a la llum, cap al cel, cap a l'accés de llum, que ara en parlarem, tant a les ciutats, als carrers, a les places, i per això hem titulat el programa aquest com l'hem titulat amb llum i contaminació. Abans de passar a com això pot contaminar el cel i afectar doncs, des dels animals fins a la visió de les estrelles, també la llum i els colors a casa, i a casa i al treball, tenen el seu efecte. Primer, podríem dir que segons el tipus de llum veiem un cos d'un color o d'un altre. Quan jo veig un objecte d'un color vermell, no és que sigui realment vermell, és perquè absorbeix totes les altres freqüències de color excepte les del vermell, que aquestes són les que són reflexades i m'arriben a la retina. I aquí, entre els cons i els bastonets de l'ull, la descomponen amb senyals elèctriques i es recomposa una altra vegada en el cervell donant la visió d'aquell objecte que jo estic mirant. Veiem un jersei de color vermell perquè els pigments de la roba capten, absorbeixen, el color blau i verd de la llum blanca, de la llum blanca que ens arriba del sol, i la que s'escapa, la que reflexa, és la vermella, i per això jo veig el jersei de color vermell. Igualment podríem dir amb la clorofila de les plantes verdes, absorbeixen les plantes el color vermell de la llum i per això veiem la planta de color verd, perquè al final en l'arc de Sant Martí doncs, hi ha els 7 colors i quan un queda absorbit veiem els altres, els que no queden retinguts, els que queden, diguem, reflexats. Quan jo veig un objecte de color blanc és que no absorbeix cap radiació i quan veig un objecte de color negre és que les absorbeix totes. Una roba de color blanc reflexa tota la radiació que l'arriba i per tant és un color, podríem dir-ne, fresc. Per contra, una roba de color doncs, negre el que fa és absorbir, retenir tota la radiació i d'alguna manera escalfa, és un color calent. La llum més càlida va des del groc fins al vermell. La llum més freda va del blau fins al violeta. I la llum natural blanca doncs, és la del sol i està, diguem, un entremig. Això, hi ha molta bibliografia, molta cosa explicada, sobretot com hem de tenir pintat doncs, la casa, les seves dependències i tal. Només un breu repàs, els dormitoris i els llocs de repòs de l'habitació, de la llar, de la vivenda, doncs interessaria, sembla que el que va més és uns tons pastel, blaus i verds, perquè són sedants, relaxen. En canvi, la cuina i menjador, potser el taronja, el vermell, o colors que estimulin més, diguem, la vitalitat, fins i tot diuen la gana i el suc gàstric, no? Aquests colors més vius. Per això, no sé, per això hi pinten les hamburgueseries i els restaurants doncs, amb molt colorido doncs, perquè ens faci venir gana també, no? Colorido, doncs, taronja, vermell i colors forts. Una sala d'estudi potser seria més adequat un color groc o verdós que estimula l'activitat mental. També la llum estimula tot el nostre sistema intern, afecta el sistema endocrí, dona alegria o optimisme. També pot provocar al revés, trastorns d'afectivitat i a l'hivern doncs, fins i tot depressió, la manca de llum en alguns països. No? Una massa il·luminació crea estrès, augmenta doncs, l'agressivitat, l'excitació, una mala il·luminació i una massa il·luminació. Fins i tot els nazis havien provocat un excés de llums per martiritzar els presos que tenien els seus camps d'extermini. Tot això de l'estudi del color i la salut, hi ha una ciència que es diu la cromoteràpia, que doncs, fa esment a totes aquestes particularitats que aquí només hem esmentat. Una curiositat podria ser fins i tot el color dels cotxes i els accidents. Hi ha un estudi molt complet de l'empresa Mapfre i del grup Vitalici que diu que els accidents més freqüents són amb cotxes pintats de color negre, vermell, gris clar o marró. Uns d'ells perquè sembla que els pot tenir gent que li agrada més el color viu, potser d'alguna manera el jovent, i d'altres perquè aquest color queda més confós amb la natura i es veu menys. Per tant, els colors negre, vermell i gris clar o marró són més freqüents a tenir accidents i els que menys, els de color blau, verd i groc. En un terme mig hi ha els de color gris fosc i blanc. I anem a començar això de la contaminació lumínica, el que ja hem encetat parlant de que, a més doncs de com hem de tenir la il·luminació a casa, afecta avui dia molt la il·luminació al carrer. És un problema ambiental la contaminació lumínica. vam començar per estudiar fa anys ja i per conèixer què passava amb la contaminació de l'aire, de les aigües, dels residus. Ara fins i tot s'estudia a Catalunya com a contaminació dels sòls, del terra. Hi ha algunes empreses que han hagut de presentar una declaració de com tenen el seu sòl, doncs, i a la zona on està edificada doncs, el taller, el graig, per veure doncs, si pot haver una contaminació en el futur. Respecte a l'aire, a l'atmosfera, a més de la contaminació de l'aire, ja fa anys que preocupa la contaminació pels sorolls, per les radiacions, per exemple, de les antenes mòbils, ho hem explicat alguna vegada aquí mateix a la veu de Navàs, i ara ja s'hi afegeix la contaminació lumínica, que és la que estem parlant avui. Perdó. La contaminació lumínica, per un excés de llum o mal enfocada, presenta tres problemes bàsics. Un, perjudica la biodiversitat i el medi ambient, podríem dir. Altera les condicions de viure i les de foscor que necessiten molts animals per viure, diguem, equilibradament. La llum a la nit, un excés de llum al vespre, desequilibra les poblacions d'animals. Ja n'hi ha que, perquè hi ha animals que són cecs a la nostra llum blanca. Ells no hi veuen quan nosaltres hi veiem. I es trenca aquell joc, podríem dir, depredador i presa. Té efectes, diguem, devastadors, sobretot sobre els insectes. Desorienta les aus migratòries, els ocells. Això que dèiem dels insectes, ells veuen en una franja entre 400 i 650 mil·límetres. En canvi, la llum blanca abarca molt més, abans de 400 i fins a vora 800 mil·límetres. No? Per tant, són molt sensibles a aquesta llum i els afecta i doncs, diguem, van d'una banda a l'altra. No? També afecta fins i tot els rèptils, els amfibis, alguns mamífers. Poden crear, per exemple, per un excés de llum en una zona, superpoblacions, perquè allà hi troben aliment, allà hi veuen claror, però això pot ser una cosa temporal i després quan aquesta llum s'apaga doncs ells queden com desorientats. No es poden amagar a la nit també molts depredadors i necessiten foscor perquè no siguin vistos, no? Un altre efecte, a més de la biodiversitat dels animals, que els hi provoca aquests trastorns, aquests moviments migratoris a la nit, també és la visió del cel. El cel forma part del paisatge natural i ha de ser un bé protegit. Ha de ser un patrimoni comú de tots nosaltres. I a més, ha de donar la possibilitat de poder-lo estudiar. L'halo luminós, aquesta il·luminació que es produeix sobre una ciutat, se'n diu halo, cobreix, com sabem, doncs, a la nit a moltes ciutats, a totes pràcticament, i les fa visibles a gran distància. I els núvols queden brillants, com fluorescents, que tenim al damunt. Diu que el cel de Madrid s'eleva a 30 quilòmetres de la ciutat, ho han estudiat, i a l'halo de Barcelona es pot percebre a més de 300 quilòmetres de distància. Des de les serralades de Mallorca es veu a l'halo la il·luminació que hi ha a sobre la ciutat de Barcelona, fins als Pirineus, fins al sud de França, el Tourmalet, es pot veure a l'halo aquest que desprèn l'excés d'il·luminació que hi ha a la ciutat de Barcelona. I dèiem que hi havia tres problemes amb la contaminació lumínica. El tercer seria el desenvolupament sostenible, l'excés de consum d'energia per la il·luminació. Catalunya té un flux instal·lat d'uns 2.000 lúmens, allò que dèiem que era una unitat de mesura de la il·luminació, per habitant, molt superior a altres ciutats de països europeus. L'emissió d'aquest flux de llum a l'exterior és de molts milions de lúmens cada nit. Diu que equivaldria a Catalunya a un milió de bombetes de 60 watts dirigides cap al cel, o sigui, la llum que desperdicia Catalunya per no tenir encara ben programada la seva il·luminació doncs cap a terra, però no cap al cel, despreciem doncs, cada nit un milió, la llum que donaria un milió de bombetes de 60 watts dirigides cap al cel. Bueno, perdó, això no és cada dia, és cada any. Aquí m'estava equivocant jo. També no hi ha acord si val la pena, si és millor força o poca llum. Hi ha ciutats o hi ha països que creuen que amb poca llum es pot funcionar a la nit i és el més adequat. Espanya i països mediterranis apostem per tenir un excés de llum, més claror del normal. En general es diu que més claror no vol dir més benestar. Hi ha països que tenen totes les autopistes il·luminades, com a Bèlgica. Però, per exemple, a Finlàndia, pràcticament, en algunes ciutats no hi ha enllumenat públic, a moltes zones de la ciutat. Sols es serveixen dels fanals de cada portal particular, de cada casa particular, no una llum al carrer per tothom. Els uns indiquen que més llum, més seguretat als carrers, menys robatoris. Altres no ho comparteixen. Hi ha un estudi de la Universitat de Southampton, dels Estats Units, que va treballar, va revisar 100.000 crims i va concloure que l'enllumenat públic hi tenia poc a veure o pràcticament cap efecte sobre la reducció de la criminalitat. Que, sí, el que sí que és veritat és que la llum dona confiança a les persones que tenen por de ser agredides, no? Les que sortim al carrer a la nit. Per tant, és un efecte, sembla, que més psicològic que no pas real, perquè amb aquests 100.000 crims estudiats no hi havia una relació de que hi ha més llum, menys crims. No, no era així. Sabeu tots que a molts països europeus no hi ha persianes a les finestres, no volen massa llum al carrer. Això no deixa dormir. Per exemple, Brussel·les mateix no té persianes a les finestres i moltes ciutats europees. Fa pocs anys que era un signe de prosperitat un excés de llum. París, la ciutat de la llum, es havia dit sempre, i ara aquesta percepció està canviant. I en aquest apartat, doncs, de contaminació lumínica, que ja hem dit que perjudicava els animals a la nit, a la biodiversitat, perjudicava el veure el cel i perjudicava la butxaca, perquè és un consum excés d'energia, és l'únic lloc on tothom està d'acord amb que reduint la contaminació lumínica és l'únic episodi, diguem, de contaminació que dona beneficis, perquè ens estalviem diners. O sigui, reduir la contaminació de l'aire suposa una despesa. Reduir la contaminació de les aigües suposa una despesa. Gestionar els nostres residus suposa una despesa. En canvi, reduir la contaminació lumínica suposa un avantatge. Tenim menys, doncs, això, menys gasto, menys despesa energètica al final de l'any. Ara tornem. Doncs si disposem d'una bombeta d'aquesta de baix consum de 60 de baix consum de 11 watts, fa la mateixa llum que una de 60 watts de la clàssica. I estalviem en la seva vida útil uns 40 euros, comptant doncs, que és més cara de compra, però també dura molt més. Hi ha un altre tipus d'il·luminació de bombetes menys utilitzada, però que per comandament i per panells doncs, d'equips o de jocs o de màquines es fa servir, que se'n diuen els LEDs. Els LEDs són uns diodes semiconductors de silici que transformen la corrent elèctrica directament en llum. Al connectar-los a una corrent, els electrons, diguem, que s'emeten xoquen contra una substància activa, emeten fotons, fotons és el que realment diem paquets de llum, és el que veiem a través de la vista. Aquestes bombetes de LEDs, aquests petits LEDs no s'escalfen, consumeixen molt poc, duren 100.000 hores, moltíssim, i s'utilitzen, doncs ho sabem, per indicació d'encesa i apagada, no? Equips de senyalització, quadres de comandament, comandament del cotxe, podríem dir, màquines de joc, joguines, en el trànsit, amb emergències, amb panells informatius, etc, etc. I ara hi ha algunes referències d'uns enginyers canadencs que diu que han desenvolupat un altre tipus de bombeta que és de silici, que estarà al mercat a partir de l'any 2010, que durarà uns 20 anys i consumirà el 10% de l'energia que consumeix una bombeta corrent de les d'ara. Aquestes futures bombetes no utilitzaran ni filament ni gasos interiors, sinó xips, microprocessadors, igual que un ordinador. Seran de silici per obtenir la llum i al passar la corrent elèctrica el que farà a través del silici és que produirà aquests fotons que dèiem que ens impacten contra la retina i veiem la llum. Pràcticament converteixen tota l'energia en llum i d'aquí l'elevat rendiment i l'estalvi econòmic que pot això suposar. Aquestes bombetes es podran tocar, encara que estiguin enceses, perquè no arribaran a cremar com les altres. I avui el que més ens afecta, després d'un repàs en aquest tipus de bombetes, són les bombetes que hi ha al carrer, perquè això que hem vist eren les que tenim a casa, podríem dir, no? Fixeu-vos, al carrer es poden utilitzar forces tipus de bombetes, també pampos d'aquests incandescents que consumeixen molta llum i a més l'emeten cap al cel, cap a l'exterior, malament. S'han utilitzat bombetes i encara n'hi ha de vapor de mercuri, i després veurem encara quines tenim aquí al nostre poble, a Navàs, però es tendeix a tot arreu a utilitzar làmperes de vapor de sodi, que són aquestes que fan la llum groguenca i que se'n diuen de baixa pressió. Aquest tipus de bombetes emeten una radiació, que és de color groguenc, molt pròxima a la zona en què el nostre ull s'adapta millor, el que en diuen 555 mil·límetres. L'eficàcia és més elevada que les bombetes de casa i doncs, bé, no serveixen per veure els objectes ni per escriure, potser no els podríem utilitzar a casa, però pel carrer sí que són les idònies, duren unes 15.000 hores i bueno, doncs, és l'adequat per l'enllumenat públic, encara que també a vegades s'utilitzen doncs, no sé, per finalitats decoratives i tot. Com es deu medir això de la llum? Perquè, és clar, la intensitat, la claretat que fa, deu tenir algun tipus de mesura. És una mica complicat, intentarem explicar-ho. Igual que les ones de la ràdio o la televisió, també les de la llum són una energia i per tant la podríem mesurar, i ho fem a vegades, en watts, no? És la unitat de potència i després d'energia, o el quilowatt que s'utilitza. Però amb la llum s'utilitza el lumen, una unitat que es diu el lumen, que és el flux luminós, podríem dir la lluminària que emet. I això, aquest lumen, és, equival a 1 dividit per 680 watts, és una unitat una miqueta rara, a una determinada freqüència. A veure, per exemple, una dependència en general, doncs un taller, un graig, necessita almenys uns 100 lúmens d'aquests de llum perquè s'hi vegi bé. Una oficina necessita cap a 400-500. Les aules d'una escola en poden necessitar 7 o 800 lúmenes perquè hi hagi una bona il·luminació i la gent s'hi vegi bé, igual que una oficina, un despatx d'arquitectura, un lloc de dibuix, etc, etc, que encara en poden citar tant o més. Això, dic, és el lumen. N'hi ha un altre que és el lux, també no haurem sentit a parlar, que equival a un lumen per cada metre quadrat, o sigui, la llum que fa per cada metre quadrat. I encara n'hi ha un altre que es diu la candela, que també és una intensitat lluminosa, que es refereix, a més de la llum, en quina direcció la dona, en el grau, doncs ja sabem que totes les circunferències són 360 graus, doncs per cada grau de direcció que emet, allò se'n diu una candela d'il·luminació, una mica complicat. Per exemple, algunes curiositats, un dia que fa sol, ple sol al mig de dia, hi ha 100.000 lux d'il·luminació al carrer. En canvi, si estem a l'ombra n'hi pot haver uns 10.000, si el cel està fosc i cobert n'hi haurà uns 20.000, i si és la nit en plena lluna plena, només hi haurà 0,2 lux. Tot això es mesura amb un luxòmetre, que és un petit aparellet com un telèfon mòbil, quasi bé, que això mesura la lluminositat. I a més el pots graduar si estàs parlant d'una bombeta de tungstè, la d'incandescència normal, estàs parlant d'un fluorescent o estàs parlant d'una bombeta de vapor de sodi, que és les que diem que ara hi ha al carrer. Tornem ara mateix.
Yeah.
Bé, amics de la Veu de Navàs, estem ja en el darrer tram del programa de ciència a l'abast de tothom, tractant de la llum, des dels diversos punts de vista de llum i contaminació. Per acabar, ho farem amb les normatives, amb l'organització que hi ha ecologista, astronòmica, que es diu Cel Fosc, i com tenim la llum al carrer, als nostres carrers i al poble de Navàs. Primer cal dir que des de l'any 1988 hi ha una llei a tota Espanya que se'n diu de protecció de la qualitat astronòmica dels observatoris de Canàries, que van ser els primers, i era per protegir tota la illa de la Palma. Aquí a Catalunya vam començar amb una llei l'any 2001, però que no s'ha desplegat fins l'any 2005. Hi ha un decret de l'any 2005, del 3 de maig, concretament, que serà d'obligat compliment a tots els municipis de Catalunya a partir de l'agost del 2009. Per tant, ara s'està desenvolupant, ara estem en el fregau, podríem dir-ne, com l'expressió castellana, de tot aquest tema d'assentar, adequar els pobles que emetin menys llum cap al cel, que això comporta menys despesa, menys problemàtica per les aus nocturnes i, sobretot, per observar, poder gaudir d'aquell cel més net que teníem abans. Cal dir que aquest decret de l'any 2005 i que s'haurà de complir a partir de l'agost del 2009 contempla quatre zones d'il·luminació en els municipis. La zona que en diuen ESO-punt són les de màxima protecció, coincideixen amb els espais d'interès natural, les àrees de protecció especial, la xarxa Natura 2000, per tant aquí és on hi haurà d'haver molt poca o pràcticament gens d'il·luminació. La zona E2 és el sòl no urbanitzable, diguem, més industrial o agrícola, i la zona E3 són les àrees de planejament urbanístic i que es classifiquen com a sòl urbà o urbanitzable, i les zones E4, les que tenen menys protecció, sòl d'ús intensiu a la nit, amb activitats, per exemple, comercials, industrials o de serveis, que requereixen doncs, llum per fer el treball aquest, doncs, de l'activitat que és de nit, que és el vespre. Per tant, quatre zones que van des de l'E1, la de més restricció, fins a l'E4, la de menys restricció. També hi haurà una regulació horària. Al vespre es considera des que es pon el sol fins a les 10 de la nit. Hi podrà haver il·luminació als carrers fins a aquesta hora. Com a mesura excepcional, alguns ajuntaments, i en èpoques de l'any com Nadal, podran ampliar-ho doncs, unes certes hores, però també limitat. I es considera nit, per tant amb el mínim de llum, des de les 10 del vespre fins a la sortida del sol. En aquests moments només es permet funcionar rètols lluminosos que donguin alguna informació al ciutadà, com farmàcies, transport públic, hotels, benzineres, i mentre es prestin el servei. Si estan tancats, s'han de tancar també les llums. Tot això amb llums de vapor de sodi de baixa pressió. Podran aquestes làmpades de color groguenc, que són les que gasten menys, les que fan una il·luminació que menys afecten els animals, i per tant vapor de sodi a tot arreu. S'han d'eliminar les que hi hagi encara doncs, d'incandescència, els pampos, allò rodó, o bé les de vapor de mercuri, que també n'hi havia a alguns llocs. Catalunya, fins l'any 2009, pensa invertir 40 milions d'euros per adequar, per ajudar també en aquests, diguem, 4 anys, en els ajuntaments amb què doncs, facin una valoració de la seva contaminació lumínica als carrers i a les places i ho puguin adequar-ho. Diuen que aquesta inversió de 40 milions d'euros que es farà fins l'any 2009 evitarà cremar 14.000 tones de petroli cada any, deu ser 14 milions, em sembla, i això, doncs, com sabem, provoca efecte hivernacle, aquests gasos contaminants, estalviarà que emetem molt diòxid de carboni a l'atmosfera i d'alguna manera també beneficiarà en aquest sentit. Hi ha alguns municipis que s'hi han avançat fa molt temps. Per exemple, és curiós, Tàrrega té una ordenança municipal de protecció del cel nocturn des de fa uns quants anys. Figueres ha modificat el seu enllumenat i diu que li ha provocat un estalvi del 25% a la factura elèctrica doncs en menys de 2 anys, per tant això és positiu. I l'organització aquesta Cel Fosc és la que vetlla perquè es compleixin també aquestes normatives i d'alguna manera fa pressió, és un grup, és una organització ecologista astronòmica, doncs que el que pretén és gaudir d'un cel natural a la nit i poder veure les estrelles i altres astres, diguem, com es feia abans. I l'única manera que troben de controlar aquesta contaminació lumínica és reduir la quantitat de llum que enviem al cel, reduir-ne el consum, podríem dir-ne. Fer servir bombetes, aquestes que dèiem de sodi de baixa pressió, i no il·luminar on no cal. Hem de respectar l'ecosistema nocturn. Perdó. Un enllumenat nocturn excessiu o defectuós és una manera de contaminació també, en tant que afecta doncs, aquesta visió, com dèiem, del cel, que ha de ser un bé protegit per tothom. Fixeu-vos, a Catalunya hi ha l'Observatori de Sabadell, que feia les observacions des de Sabadell mateix cap al cel fa uns anys. Diu que ara ja no poden des d'allà veure les estrelles, s'ha hagut de traslladar primer al Parc de Sant Llorenç, més tard van anar fins a la zona de Montjoia. D'altres vegades, quan van fer observacions una mica més acurades, han d'anar cap a Calaf, i ara ja estan a la zona del Montsec. Per tant, s'han de traslladar 180 quilòmetres per poder observar les estrelles per l'accés de halo lluminós que hi ha a l'entorn de Barcelona. A Barcelona, concretament a la ciutat, hi ha un excés d'il·luminació. Fa poc temps que s'ha mesurat a la majoria dels carrers i s'ha arribat a fer un inventari de que hi ha unes 150.000 bombetes enceses a la nit a Barcelona, entre projectors i luminàries de monuments, d'edificis, etc. La majoria ja són de vapor de sodi, però encara n'hi ha d'altres, i cada nit es fa una despesa de 20.000 euros amb llum al carrer, 3 milions i mig de les antigues pessetes. Les voreres dels carrers, quan et passeges, diu que no hi ha d'haver no hi ha d'haver un excés de llum, hi ha d'haver una llum justa a uns 20 lux, amb aquella unitat que hem parlat abans d'il·luminació. Doncs, i per exemple, el Passeig de Gràcia de Barcelona poden arribar a 60 lux, podran 3 vegades més de lo normal, o la Gran Via 45 lux, etc, etc. També hi ha municipis com, per exemple, la Cerdanya, parlava el Regió 7 aquest dia a final de gener, renovarà tot l'enllumenat dels municipis de la comarca per adequar-lo a aquesta norma vigent cap a l'any 2009. Per tant, tothom s'hi està adaptant amb això. Aquesta norma doncs, de contaminació lumínica. Es canviaran bombetes, renovaran fanals, es modificaran fins i tot quadres elèctriques, mecanismes d'encesa i apagada. Fins ara, els fanals de la nit s'hi incorpora una cèl·lula fotoelèctrica que s'encenen automàticament quan es fa fosc i s'apaga quan es fa clar. Però això té una dificultat. Si un dia està núvol, també s'encenen i és una despesa inútil. En vez d'aquestes cèl·lules fotoelèctriques, es pretén posar-hi uns rellotges astronòmics que estan programats perquè s'encenguin i s'apaguin doncs, els fanals, podríem dir, a una hora adient i, a més, depenent de l'època de l'any, que no és igual a l'hivern que a l'estiu. I ja per anar acabant, com ho tenim a Navàs, el tema de la llum i de l'energia i de l'enllumenat? Doncs fixeu-vos, el nostre municipi, Navàs, consumim cada any 80 milions de quilowatts hora d'energia, per tots els conceptes, 80 milions. I d'aquests 80 milions de quilowatts, 18 milions de quilowatts són d'electricitat. Si això ho dividim per la gent que som, ve a resultar que cada persona, cada any, consumeix a Navàs 14.000 quilowatts d'energia. 14.000 per tots els conceptes. A casa, uns 4.000 quilowatts de corrent, d'energia. Però la resta fins a 14, què és? Doncs la il·luminació del carrer, la il·luminació, diguem-ne, de faroles, de rètols lluminosos, i tot això comporta que passem de 4.000, que és el que gastem a casa, a uns 14.000. La majoria de l'enllumenat de Navàs ja és de vapor de sodi, d'aquests de baixa de pressió, tal com ha de ser. Total, a Navàs a la nit estan enceses unes 1.360 bombetes. Però encara en queden algunes de tipus globus, concretament cap a la plaça de l'Ajuntament, o de vapor de mercuri, que ja doncs, s'han d'anar modificant. Aquestes estan a l'estació del bus, a la plaça de l'Ajuntament, al camp de futbol, a la piscina, a la plaça Catalunya, i aquestes són de vapor de mercuri que s'han d'anar substituint. Però la gran majoria, de 1.360, 1.230, són ja de vapor de mercuri, i són la majoria dels carrers de Navàs. Pau Duarri, Vicenç Vidal, tenen doncs, d'uns 70 watts, l'Alzineta, el camp de futbol es té d'una mica de potència més elevada, el Passeig Ramon Vall, també una potència, i la carretera de Berga, una zona doncs, on hi ha d'haver una mica més d'il·luminació, però aquestes ja són de vapor de sodi. Per tant, concluint, a Navàs a la nit funcionen unes 1.360 bombetes, quan funcionen totes, i d'aquestes 1.230 estan ben adequades a ser les que han de ser, vapor de sodi. I les altres, doncs, també hi ha tota la voluntat doncs, de renovar-les, no hi haurà gaire dificultat per adaptar-se a aquesta nova reglamentació que l'agost de l'any 2009 ha de ser tot de vapor de sodi de baixa pressió. Consumeixen menys energia, reduïm la llum cap al cel, i això és el que proposa doncs, la Generalitat, però també aquest grup ecologista Cel Fosc, i a més és fer complir la normativa doncs, que a partir de l'agost del 2009, si no comportarà doncs, problemes fins i tot de multes. No? I amb això donem per acabat el programa d'avui, el programa de Ciència a l'abast de tothom. Ha estat un plaer poder explicar a tots vostès un diumenge més de cada mes alguna coseta de ciència, avui referida a un tema que a tots ens afecta i que al poble de Navàs també li afecta: la despesa, l'accés que a vegades fem de la llum als carrers. Aprofito, deixeu-me aprofitar per felicitar aquesta emissora, a la veu de Navàs, que compleix anys. 25 anys d'existència, tota una història ja. Per tant, devia començar per allà l'any 1981-82 i doncs, en aquests moments encara està en actiu i que per molts anys. Que tingui una llarga trajectòria més, jo crec que fer sentir la veu d'un poble, les seves promoure, explicar les seves festes, les seves activitats, els seus comentaris, les seves notícies, els seus anuncis, a vegades divulgacions en casos de problemes o de desastres, no? També la missió és molt útil en aquests moments. Es fa un gran servei a tots. Que sigui per molts anys. Veu de Navàs. Bon dia a tothom.